Els gremlins de Skype no ens van deixar que enregistréssim la primera conversa. De fet, ens pensàvem que s'enregistrava, però no es va gravar la veu de l'Uri i aquella conversa s'ha perdut. Però jo us vaig dir que l'Uri és tan, tan bon minyó que ha accedit a les 11 de la nit i gairebé fins a la 1 de la matinada es va quedar xerrant amb mi de la vida, de la bossa d'orina, de Sargon, de Pandora, amb una torna que posarem en algun dels programes futurs de Mossega la Poma i que va ser molt interessant. Us deixo ja amb l'entrevista amb l'amic Uri Nieto.
Ja hi som, ja hi som. A veure, doncs, la setmana passada va ser una tragèdia, Uri. Vam tindre un podcast fantàstic, ens ho vam passar superbé, va ser gairebé una hora i pico.
Una pena, una pena, però bueno, mira, això és coses del futur, coses que passen quan parlem en la distància. Que hi ha un continent i un oceà entre nosaltres ara mateix?
Sí, bueno, sí. Una península, un continent i una... Jo no sé, Déu-n'hi-do. Però bueno, sort que podem parlar i que ens podem... Almenys ens veiem, no ens estan veient els oients, però ens veien. Bueno, ara, l'Uri Nieto és un amic, exalumne, exbecari, amic... Jo sóc el seu fan número 1 des del dia que em va portar el disc Transcripcions de Sargon. He tingut la sort de cantar amb tu, tot i que tu no te'n recordes perquè anaves pet completament a la festa VIP.
Em sembla que ha estat dues vegades i una d'elles no estava tan pet. Em sembla que tu anaves més pet que jo, que va ser en un bar raro a Badalona.
Ah, sí. És veritat, una vegada anaves tu pet i l'altra anava jo pet.
L'altra vegada, a la festa de la FIP, jo anava bastant malament, sí, efectivament.
I l'altra anava jo. O sigui, mare de Déu, quina imatge que donem. Però bueno, o sigui, va ser en el Jean Pep, en el bar de la parròquia de l'església Sant Pep de Badalona.
Hòstia, quin exemple dones, Marc.
Hosti, tu. Bueno, però escolta, serveixen begudes alcohòliques espirituoses i això és el que passa. Bueno, a veure, l'Uri, com ja vaig explicar en el Minuts Mosseguis que vaig fer després, portat per la culpa de no haver pogut agafar i publicar el podcast, doncs és exalumne de la Facultat d'Informàtica i has estat estudiant als Estats Units, havia sigut el cantant i guitarrista i violinista de Sargon, una banda de metal català, que havia tingut un èxit moderat, havia editat 3 discs, oi? El de Cora es va arribar a editar?
2 discos i un EP, eren 4 cançons.
El d'acord, però aquella era molt, molt sí. Heavy, molt...
Sí, a més, el vam acabar amb un 24 pistes. Això va ser, em sembla, l'any 2002 i vam gravar amb analògic. I, de fet, sona... La bateria, almenys, sona millor que els altres discos que vam gravar tot en digital.
Bueno, com els Foo Fighters amb el disc Wasting Light que van dir anem a gravar un 24 pistes a casa del cantant i a tope. I els hi va sonar de puta mare, però perquè tenen els tècnics que tenen, no? I bueno, teniu Transcriptions, teniu Desgel, o Vida?
El Vida, sí.
Teniu el Vida, sí. Que aquest és el que es pot trobar a iTunes.
Mm-hmm. Sí,
el Transcription, els Transcriptions el tinc jo a Google Music perquè el vaig pujar jo allà perquè no, mm-hmm, no es pot trobar enlloc. I...
Sí, l'hauria de pujar d'alguna manera perquè és una pena que no...
Ja t'ho vaig dir la setmana passada, és un disc que s'hauria de remasteritzar, perquè... Mm-hmm. Sí. Trobar algú que en sàpiga molt i que el remasteritzi. Però bueno, doncs sí, l'Uri ha estat a Sargon. I ara heu tret un disc amb el teu amic David Bolsa o Daniel Bolsa?
Daniel Bolsa.
Jo, els Daniels i els David sempre els creuo. I a veure, explica'ns què ha passat amb la bossa d'orina.
Doncs des de que vaig deixar Sargon, jo... per què vaig deixar Sargon? Perquè me'n vaig anar als Estats Units i els vaig deixar tirats.
Pobrissons.
I bueno, ja portava molts anys i una mica pues, ja tots teníem les nostres feines i és molt difícil viure només de la música i una mica ja estava una miqueta cremats ja de tants anys. Que era molt difícil i sobretot el Vida, l'últim disc, ens va cremar tots una mica, jo crec, perquè vam estar anys escrivint les cançons, després es va passar com 6 mesos a l'estudi perquè tot sonés perfecte. I jo crec que quan va sortir el disc ja estàvem cansats del disc, de les cançons, i ja mai vam arribar a fer com un mini-boom, encara que fos.
Del gel és un tema increïble.
Perdó. Sí, no, hòstia, jo crec que el disc és molt guapo, i jo a vegades encara l'escolto i dic, hòstia, i em dóna la nostàlgia de dir, joder, però hi ha cançons aquí que eren molt guais. Però bueno, no sé, ja, igualment jo tenia ganes de viatjar també, i jo em vaig anar als Estats Units, vaig tenir l'oportunitat que també doncs era difícil de tenir en aquell moment, i sí, els vaig deixar tirats.
I vas anar cap als Estats Units amb la beca aquesta de la Caixa.
Sí, exacte.
Que és alguna cosa bona que ha fet sortit de la Caixa, no?
Sí. Jo els donava les gràcies. De fet, el mànager de Sargon tenia una hipoteca amb la Caixa. A més, havia comprat la hipoteca just abans de la crisi.
Hòstia!
El pitjor de tot, llavors jo li donava les gràcies. Hòstia, gràcies, tio, per fer això, perquè gràcies a gent com tu...
Hòstia, com pots anar a estudiar als Estats Units?
O sigui. No, és una putada i jo què sé, bueno, és complicadíssim. Hòstia. Bueno, sí, això vam fer bé i no, realment la beca de la Caixa et connecta amb gent que bueno, és dintre dels seus camps, doncs acaben sent eminències, i alguns d'ells, de fet, un gran percentatge, i és una, no sé, un privilegi compartir, com a mínim, et posen durant una setmana, la primera setmana que vas als Estats Units, et posen una setmana amb tota aquesta gent, que són unes 50 persones, i es crea un vincle.
Clar,
molt fort, tan fort que encara que hagin passat 6 anys des que vaig fer això, encara estem en contacte. Bueno, no sé, molt bé, molt bé. Ara dos, de fet, s'han casat, dos d'ells s'han casat, vaig anar a la seva boda fa un parell de...
Sí, dos dels becats s'han casat entre ells, no?
I es van conèixer per la casa i s'han casat ara fa res. Bueno, total, m'estic anant per les branques.
No, llavors... però, a veure, és molt interessant això que expliques, de dir que una institució, diguéssim, almenys un projecte com el de les beques aquesta a la Caixa, que d'alguna manera està intentant crear, doncs, penya d'aquí que tingui les oportunitats que tu estàs tenint, valorin tant la xarxa, el fet aquest de fer contactes i a més és aquests contactes que serien, a veure, com el que tenim tu i jo, no? que ens apreciem, que som amics, però que no tenim la sort de coincidir i prendre cafè cada dia.
Uh-huh. I de, sí, exacte. Nosaltres estem desperdigats pel món, però ens coneixem lo suficient com perquè hi hagi una confiança de dir, escolta, faig un Skype amb tu un dia, per lo que sigui, no?
Bueno, com he fet jo, que t'he enviat alguna cosa d'Amazon als Estats Units perquè me la reenviessis i em vas fer el favor d'enviar-m'ho.
Sí. Llavors, no, molt bé, i amb molts d'ells, doncs, ja doncs, som amics, doncs, som els amics que estàvem quan estava a Nova York o quan estava aquí a Califòrnia. Doncs amb molts d'ells encara hi ha un contacte molt fort que bueno, que són col·legues molt propers, alguns d'ells, i això jo crec que es valora molt, i altres, bueno, també vaig tenir la beca de Caja Madrid.
Caja Madrid?
Sí, la Fundació Caja Madrid.
Fundació Caja Madrid, sí. Hòstia, tu reps finançament dels millors, tio.
Òbviament.
Hòstia,
òbviament ja no existeix això.
No pensava que ets el Santander, però a Caja Madrid, te cagues.
Sí, Madrid, sí. Fa una mica... Bueno, no sé. No,
escolta, algú ha sortit d'allà, tu, escolta.
Molt bé, joder. Sense Caja Madrid jo no m'hagués pogut doctorar.
Escolta, uns kudos a Caja Madrid.
Agraït a aquesta fundació. Però per posar-ho d'una altra manera, ells no inverteixen en aquesta setmana màgica que invertia la Caixa en posar-nos en una setmana o fer algun tipus de networking així en plan heavy, no? No només una pàgina web on posis el teu currículum i el que sigui.
Escolta, perdona una cosa, Uri, jo recordo, vaig veure una foto teva amb el rei.
Sí,
és possible? És tu amb la teva melena, la barra amb carello de...
Sí, perquè ho fan tot solemne.
Jo vaig veure la foto en partida.
I el rei d'Espanya i va... I sí.
Sí, però hi ha una foto teva amb algú altre i el rei, ella dius, hòstia, el puto Uri!
És que a veure, jo quan, per exemple, a la FIP, a la Facultat d'Informàtica de Barcelona, era la festa de telecos, a la festa de dia, sempre portaven a gent... que també pues, pensava, hòstia, em vaig a fer una foto amb ells, com Josmar,
Dios,
com
no,
el
Josmar,
Chibi, sí, com el Manolo Cabezabolo, i llavors vaig veure el rei i dic, hòstia,
sí, sí, però Josmar, Manolo Cabezabolo, el rei, i ja està. Està molt bé, entenem la progressió.
Que... Oh, com a celebritats.
Sí, no? Sí, clar, celebritats, celebritats. Carmen de Mairena, ja vas amb el nivell, no? Molt bé.
Llavors, amb Caja Madrid, jo no... Només tinc contacte amb gent de Caixa Madrid que també ha tingut la beca de la Caixa. Mm-hmm. O sigui, que jo desconec en absolut qui... No sé, no hi ha aquest vincle tan fort que fa que hi hagi una estimació molt gran cap a
no hi ha un networking en aquí.
La Caixa, en aquest sentit.
Vale.
Però bueno, llavors, jo vaig estar als Estats Units deixar tirats al Sargon. I el Nadal, quan vaig venir a visitar la família a Barcelona, jo li vaig dir al meu millor amic, al col·lega de l'escola, que ens coneixem, que som gairebé com germans, li vaig dir, escolta, com que ara no tinc grup, per què no fem un concert de versions junts? I el tio, de fet, feia uns anys que havia començat a tocar el baix i ja estava tocant en bandes, així, alguna banda així semipunky. Bueno, tenia un munt de projectes i va dir, sí, clar, tio. I molta il·lusió, jo crec que per part dels dos, de poder tenir un projecte, encara que fos així de cutre, junts. No? I així vam començar el que els dèiem les gires mundials, que era cada vegada que jo venia a Espanya... muntàvem una gira que era bàsicament un o dos concerts, un a Granollers i l'altre normalment o a Barcelona o a Sabadell o a Terrassa o ja està.
Gira mundial.
I, exactament. I llavors això ho vam estar fent durant...
A veure, els gremlins de Skype s'han confabulat contra nosaltres. Unitascat a Sabadell, fent gires mundials a Sabadell.
Vale, doncs això ho fèiem cada any. Fèiem la gira mundial, que li diem això, no? Dos concerts, una a Granollers, una altra a Barcelona o Sabadell o Terrassa. I això, durant els últims 5 anys, al final, doncs, no només toques versions, que era amb el que vam començar, sinó que comencem a tenir temes propis, que són 4 acords amb les nostres lletres.
Però al final totes les cançons passen per aquí. Sí, 4 acords, lletres i una melodia.
Exacte, o sigui que... Però teníem lo bàsic, només érem nosaltres dos. En algun moment, el Marc Prim, el bateria de Sargon, ens acompanyava i era molt divertit perquè ell portava la seva bateria electrònica i a vegades pues, acabàvem tocant versions de, jo què sé, d'Astrut, d'Hidrogenés i Manowar. Jo què sé, era com...
Només conec Manowar d'això, d'aquests, però ja veig la progressió cap a on va, no?
Sí. I no, era molt divertit. I llavors amb els temes propis doncs vam començar-nos a tocar i així és com després de 6 anys fent això, doncs un dia el Ramon Rodríguez, que és el cantant de New Raymond i el cantant de Madi i és el tio que porta la discogràfica de Sidònia, va venir de gira per als Estats Units com a pare d'una de les filles que és menor d'edat perquè pugui fer una gira pels Estats Units perquè té una banda que ho peta. O sigui, hòstia, m'estic explicant molt malament, però té dues filles, el Ramon, que tenen una banda que es diu Mourn, que ho està petant perquè ha firmat un contracte amb una discogràfica de Brooklyn que es diu Capture Tracks i que ho estan petant i aquesta discogràfica els organitzen gires mundials però no són,
de veritat
exacte, sinó que són per tot el món realment i fa poc han tocat a Islàndia, han vingut als Estats Units com a mínim dues vegades, han tocat al Pitchfork, han fet no sé quantes gires per Europa, van a tope. I llavors van venir a Nova York i el Ramon, quan jo em vaig enterar que ell venia aquí a Nova York, bueno, allà a Nova York, no estic a Nova York, li vaig dir, tio, has de tocar. No pot ser que vinguis a Nova York i no toquis, encara que siguis tu sol amb la guitarra, que toquis de New Raymond. I el tio em va dir, mira, doncs tinc aquesta data i és l'única, si m'organitzes jo ho faig. I li vaig organitzar el bolo amb el Catalan Institute of America, que els conec, aquesta gent, i de fet, bueno, jo em sembla que segueixo a la Junta. No estic segur perquè ara ja no estic a Nova York i
bueno, potser t'han fotut fora de la Junta, no?
Potser ja m'han fotut fora i no ho sé, però jo formava part, els vaig fer algunes gestions amb la web i bueno, en fi, que jo li vaig organitzar el bolo i com que li vaig organitzar el bolo al Ramon, em vaig posar de taloner.
Ah, clar, ja que muntes un bolo t'hi poses, no?
Exacte.
I va vindre en Daniel.
Com?
En Daniel Bolsa va venir.
No, vaig tocar jo sol.
Tu solet.
No, jo li vaig dir, però no li anava bé. No, el cabró no ha vingut a visitar mai, eh? Mira, jo si per la ràdio així, a veure si em fa una mica més de cas.
Que
bueno, doncs, llavors vaig tocar i el Ramon va veure escoltar els temes, aquests tontos que toquem amb la bossa d'orina.
Ei, a poca broma, tontos o no tan tontos, eh? Que les lletres... Sí. Estan molt, molt mal parits. O sigui, jo ara com a tret...
Ostres, sí.
A veure,
sí.
Jo només he escoltat dos temes, perquè són temes que no puc escoltar fent altres coses. Dic, ara estic escoltant el tema. Un és Papa i Mama i l'altre és el del Mestre Superstar. I el Mestre Superstar... Clar, a veure, a mi em toca molt perquè és que li vaig passar ahir per Twitter en Jordi Adell, que diguéssim que és com el gurú dels mestres motivats a Catalunya i a Espanya, i va flipar, o sigui, va dir, hòstia, que bueno, perquè, o sigui, no sé si tu, el Daniel o tu heu tingut que fer de mestres i fer docència, però és que està tot, és dir...
El Dani està estudiant magisteri.
Doncs, vale, és que la lletra, a més, sembla que la canta ell, no?
Sí, la lletra és seva. Sí.
És brutal, o sigui, les lletres són una tonteria o no? Jo crec que les lletres estan molt bé i són... Seré un mestre. Pollents,
sí.
Seré constructivista, seré tot un artista, si algun cas ho requereix. Puc ser una mica conductista, avaluaré per competències, tindré molta paciència, si algun dia m'ho demanen, substituiré el profe de ciències. Seré certiu, actiu, participatiu, comunicatiu, significatiu, comprensiu, reflexiu i bon tio. I també seré sociocrític, socràtic, empíric, elàstic, eufòric, empàtic, psical, matemàtic. També seré un profe simpàtic, el profe simpàtic, el profe simpàtic.
I, hòstia, jo estic la mar de content, eh? Però bueno, no deixa de ser... Bueno...
Clar, no us preneu en sèrio.
Són... Sargon i és un altre rotllo total.
Clar, el Sargon és allò pro, metal...
Sí, 2 anys o 3 anys per un puto disco i amb la bossa d'orina ha estat enregistrat 2 setmanes. Tot i que la composició va ser al llarg d'aquests 5 anys, però bueno, molt esporàdicament. Però en qualsevol cas, el Ramon, després d'escoltar aquests temes, que molen...
Sí...
Jo estava prenent una birra amb ell l'endemà i em diu: Uri, si tu graves aquests temes amb la bossa d'orina, jo et publico el disc.
Toma!
Perdó. Perquè, o sigui, Sidonia Records, nosaltres amb Sargon vam enviar el disc a Sidonia Records
i no es va publicar.
I no es va publicar. Jo era mega fan de Madi. I de fet encara sóc un mega fan de Madi, crec que és la millor banda que s'ha fet a Espanya. I hòstia, el cantant em diu: sí, et trauré el disco si el graves amb la bossa d'orina. I llavors, bueno, doncs jo truco al Dani Bolsa i li dic: tio, que
hòstia, tio, hòstia.
I de fet li vaig dir: i m'agradaria que el Ramon fos el productor, perquè tenim aquí una sèrie de cançons que necessiten treball, perquè només són els acords i la lletra, i si volem fer un disc així guai, doncs necessitem algú o d'alguna manera que soni com a disc, no?
Jo he vist el vídeo de la vostra gira mundial, em sembla que és la gira Tot em sembla una puta merda Granollers, a principis de 2015, on canteu el Papa i Mama i bueno, sona bé, però bàsicament és el Dani amb el baix i tu amb la guitarra acústica i cantant. I ves fas coses com fer-te tu mateix els coros i coses així, que dius...
Sí. Sí.
Però en canvi la versió que vaig posar la versió que teniu posada a YouTube i a SoundCloud i vaig posar en el Minuts Mosseguis anterior està super ben produïda, hi ha una guitarra slide per allà darrere, té una atmosfera super ben produïda, allò de rotllo Emilio, rotllo Emilio Estefan, no? Gairebé.
Sí, llavors, sí, el Ramon, bueno, tot és el Ramon. El Ramon va dir, sí, jo faig el productor i jo us el trec. I bueno, el que vam fer va ser gravar en plan supercutre, inclús a vegades el feia amb l'iPhone, gravava a casa, perquè, sí, en plan, no, és que no necessito res més, no cal que gravis amb pis, per pista, res. El Dani amb el...
Amb un micro ben parit, espero, no?
No.
Amb el micro de l'iPhone.
No, però això com guies, no? Ah, li vam enviar com, no sé si 20 i pico temes, i molt curtets, i el tio va dir, vale, pues farem aquest, i llavors jo vaig volar a Barcelona només per gravar el disc. Van ser dues setmanes. La primera setmana vam anar a les muntanyes del Moianès, on una noia que es diu Núria, que en realitat és internacionalment coneguda com la rateta que escombrava l'escaleta.
Ah, vaja, és... molt bé, sí, molt bé. Ara ja sabem qui és.
Exacte, en realitat és un grup on el Bolsa també toca. Ens van deixar quedar-nos una setmana...
És la que fa algun corus?
Sí, és la que fa corus, exacte. És tarde.
Sí, és tarde, aquesta també l'he sentida.
I res, doncs... Doncs ens vam quedar allà, vam començar a gravar millor, vam començar a gravar ja amb un micro que estava bé, amb una targeta de so que estava guai, i bueno, tot i que encara hi havia sorolls i tal, s'han aprofitat un munt de pistes d'aquella gravació. I llavors la segona setmana ja vam anar amb el Ramon, amb el Lluís Cots, que és el tècnic de so, a la... els estudis Nautilus Arenys de Mar. El Lluís es va encarregar de gravar-nos tot i de fet ens va fer també una mica de producció. Hòstia, el que aquí faciu tal i tal. Bueno, aquests estudis és on grava el Joan Colomo, el Daniel Raymond, els Moore, i és de puta mare, eh? Llavors ells ja sabien com havia de sonar tot, és perquè ho estaven fent com la producció i nosaltres anàvem amb les cançons aquestes dels quatre acords, amb el tempo, potser alguna guia més, havíem fet tal, i sortíem d'allà amb unes cançons que ens quedàvem, hòstia, tio, és una cançó, no? No sé, i bueno, estàvem flipant, va ser una setmana com molt... En realitat van ser 5 dies, o 4 dies i mig, o sigui, va ser tot a pinyon, i com... Bueno, el Bolsa i jo estàvem... No ens podem creure que al final estigués anant així de bé. I llavors ho va mesclar el Lluís, que ho va mesclar de puta mare, i ho vam enviar als estudis Ultramarinos, on el Víctor García, que és el qui masteritza mig Espanya de grups d'així rock més o menys underground i no tan underground, ens va masteritzar, que ho fa la puta mare, i així sona, que sona, collons, sona a disc. O sigui, tot el que buscàvem. Amb Sarton, allò, aquell so de la bateria que havia de sonar així, que tot i que sonés bé, que dèiem, ha de sonar bé en els altaveus aquests merdosos dels ordinadors i en el cotxe i en un altaveu guapo i no sé què, sempre
exacte,
dèiem.
Sona bé en tots. Jo vaig escoltar primer el Papa i Mama amb la compressió que hi fica a YouTube. Quan puges un vídeo a YouTube comprimeix molt el so.
Normalitza, sí.
Exacte, normalitza i fa coses. Escoltat amb els altaveus de l'iPad, sona bé? I després ho escoltes amb auriculars, aquests així guapos com aquests que porto, que sembla Princesa Leia, i també sonen bé. Que dius, hòstia, com mola.
Sí, llavors, bueno, pues això va ser el procés. I llavors, de cop i volta, tenim un disc i estem molt contents, és com, joder, i tot això a més va coincidir amb que jo vaig acabar el doctorat I llavors això per mi va ser com una espècie d'autoregal que em vaig fer com a celebrar
final
del període, a fer una petita, no sé, un petit projecte que culmina amb un disc amb un dels meus millors amics, amb el meu col·lega de la infància per excel·lència, i ara tinc això que queda una mica per la posteritat i...
Epic win, no?
Ja està, jo ja estic feliç. Llavors tot l'altre, que si agrada, si no agrada, si s'escolta molt, si s'escolta poc, és que...
Bueno, també dependrà de la promoció que aconseguiu tenir, perquè evidentment hi ha el Radio Fórmula, que encara hi és i tot això. Pensa que ara a partir de Mossega la Poma això serà l'hòstia, eh? Aquí amb Mossega la Poma triomfareu. A veure, hi ha l'oportunitat, a veure, existint a Spotify, la gent pot escoltar el disc sense necessitat de comprar-lo. Jo us l'he comprat, eh? Jo vaig esperar que sortís a iTunes i ahir estava a iTunes i el vaig comprar, perquè el dia que va sortir va trigar una miqueta. Però home, collons, és que... S'ha de són coses que
s'ha de fer.
Bueno, escolta, doctorat, tu te'n vas als Estats Units, tu, enginyer en informàtica a la Facultat d'Informàtica, un dia decideixes que et dediques a la música, a barrejar la informàtica i la música, perquè música és el que tu has fet tota la vida, tu toques el violó de petit, toques la guitarra, cantes, no vas ser escolaret de Montserrat, però no has estat amb tant d'això perquè no era potser el teu estil.
No, he estat allà. No. Doncs
fas el màster aquest d'informàtic musical raro del Pompeu Harvard. Això de Pompeu Harvard ho ha dit professors de la Pompeu, eh? Perquè... Sí,
no ho he
sentit mai. Sí, et diu, no, és com si tenen la necessitat de ser superguais, i això va a Pompeu Harvard. Amb tot el carinyo i amor i respecte. I et va molt bé, i llavors agafes la beca i te'n vas cap a Stanford. Què tal a Stanford?
Molt bé, molt bé. Bueno, a veure, si va ser una motivació molt forta el màster a la Pompeu, eh? Va ser com que era un màster internacional, era la primera vegada que jo en realitat estava agafant classes sèries en anglès, i venia gent de tot el món una mica a fer el màster, i vaig veure, hòstia, que és un camp que desconeixia per complet, i que mesclava els dos camps que més m'agradaven en un, o sigui, la música i la informàtica, i vaig dir, haig de seguir amb això, i amb aquesta motivació bueno, vaig demanar la beca de la Caixa i me'n vaig anar a Stanford, i allà vaig fer un màster ja només exclusivament en tecnologia musical, perquè el màster que vaig fer a la Pompeu era... Sí que mesclava àudio amb música, però també mesclava coses de vídeo, mitjans audiovisuals... Bueno, no era només exclusivament amb música.
I llavors te'n vas en aquell campus meravellós de Stanford, que venint de campus com el de la UPC, que és bàsicament lleig, i el campus de Pompeu Harvard, que, bueno, que estava a la zona de Rambles, vosaltres?
Estàvem al costat de l'estació de França en aquell moment, i el Music Technology Group, l'MTG, estava en una espècie de, no sé, d'unes sales rares que estaven a dalt de l'estació de França, no sé, era entrar com per un carreró molt estrany, i allà arribaves, era molt, no molt agradable, però bueno, no estava malament, tampoc, jo estava content perquè en realitat quedava molt a prop del centre de Barcelona. Llavors era molt, molt fàcil sortir i te'n vas al Born a fer unes birres o el que sigui, o un restaurant, i llavors jo estava molt content allà.
Aquí en el Campus Nord sempre tenim això, que estem molt lluny de la ciutat. O sigui, hi ha com la ciutat, hi ha com el barri de Pedralbes i la Diagonal que ens aïllen de la ciutat de veritat, és... Però Stanford és una cosa completament diferent, o sigui...
Llavors Stanford ja... A veure, clar...
Té la seva sortida d'autopista... Sí. I a més sembla com un campus anglès antic, no? Perquè hi ha edificis com clàssics, no és el...
Sí.
Molts d'arbres i carrils bicis i gespa, i penya fotent el hippie per allà.
Exacte, a veure, és un campus gegant, és a Amèrica, no? Aquí tot ho fan gran, però també està aïllat, o sigui, en realitat... Salut.
Gràcies.
Sí, està aïllat en el sentit de que sense cotxe és difícil anar als llocs. Jo anava amb la bici de la residència on vivia, al propi campus de Stanford, fins al departament de tecnologia musical, diguéssim. I era un moment en bici, però si jo volia anar a comprar el menjar de la setmana o el que sigui, trigava en bici. Si volia anar al shopping mall aquest gran, que era on sortia més a compte, anar a comprar, podia estar 20 minuts, 30 minuts en bici i llavors tornar a carregar. Llavors era, hòstia, bueno, em vaig acabar comprant un cotxe de segona mà, però em sentia molt aïllat, sobretot venint de Barcelona, que dius, hòstia, és una ciutat europea, tot està molt ben connectat, el servei públic funciona, de transport. A Palo Alto deia, no, millor no agafis el bus, que era l'únic que hi ha per aquí, perquè passa molt poc i a més també et queda lluny i no sé què. Llavors hi havia un tren que et podia portar fins a San Francisco, que aquest tren sí que funciona bé, però diguéssim que per fer les coses del dia a dia et sents aïllat. Llavors és un campus gegant que està al mig de Silicon Valley, però és que Silicon Valley és una zona que bueno, són casetes i de cop i volta et trobes Facebook, de cop i volta et trobes YouTube, de cop i volta et trobes Netflix o Google o Apple, i però, diguéssim que el transport públic, anar d'un lloc a l'altre, si no tens cotxe, no.
Sí, bàsicament perquè ens entenguem, o sigui, tu vas per l'autopista que va cap a San Francisco i llavors tens a mà esquerra Mountain View, després tens Stanford i després a mà esquerra tens Cupertino, bàsicament, no?
Sí.
Per entendre'ns on està el tema. Però sí que és veritat que als Estats Units, a molts llocs, no dintre les ciutats, però l'autobús i el transport públic és com una cosa com marginal, de molt poca qualitat, i on hi va això, doncs, gent amb un nivell adquisitiu molt, molt baix, i fins i tot pot ser una cosa problemàtica. Jo vaig fer la tonteria intentar agafar l'autobús a Las Vegas i realment ho veus, que, hòstia, sí, sí. A més et veuen raro, hòstia, aquest no és d'aquí, què fa perdut en l'autobús.
Sí. Clar, és difícil. San Francisco, molta gent diu que ho veu com una ciutat molt europea i tal. En cert aspecte, sí, perquè té casetes així petites.
Chinatown, la
Little... Es menja a gairebé tot arreu, perquè en realitat és una ciutat petita. Però sí, el transport públic allà no et deixa tot arreu. Hi ha un metro, una espècie de metro, que només passa per certes zones, però llavors has d'agafar el bus per arribar a certes altres. Llavors,
has d'anar amb cotxe.
Jo no ho veig, sí, necessites un cotxe. I si jo, de fet, veig més Nova York com una ciutat més europea, en el sentit de que pots agafar el metro i et plantes on vulguis, i també pots anar caminant a molts llocs, ja depèn de les zones, per suposat que Nova York és molt, molt més gran, però ho veig una miqueta més europeu que no pas això, que és com més... estem a Amèrica, saps? Estem necessites cotxe pràcticament per anar a tot arreu, excepte si vas a San Francisco, però és que si te'n vas a 10 minuts al costat, trobaràs un parc nacional que té unes sequoies de l'hòstia que no has vist mai a la teva vida, i que tot és gegant i que tot és salvatge, i estamos en el lejano oeste, on venia aquí la gent a buscar or, no? I realment està molt verge la zona, excepte la zona potser de Silicon Valley i sobretot San Francisco. El que hi ha al voltant és molt verge. I és,
no, allò que diuen de quan pensis a l'hora de conduir, diuen, no pensis en quilòmetres, pensa en hores de conducció. Sí. Que és una cosa que, per exemple, aquí a Catalunya és difícil d'entendre, perquè hi ha la distància i després hi ha la situació del trànsit. Per exemple, per arribar de casa meva a la Politècnica, doncs trigo entre 17 minuts i 2 hores, depèn de l'hora del dia que sigui i de si plou o no. Canvien allà, dius la carretera i potser per això també pensen en cotxes que es condueixen sols, perquè al fons en una carretera d'aquelles avorridíssimes, aquelles mega botifarres, i dius, vinga, a conduir, fot-li.
Sí, bueno, ja. És un... És un tema, tot el tema del transport públic aquí és complicat, perquè les empreses de tecnologia en realitat estan fent que el preu de la ciutat pugi molt, de la vivenda, perquè estan pagant molt, però al mateix temps com que fan venir gent que cobra més diners que la gent que vivia aquí, com que estan fotent fora, estan gentrificant la zona moltíssim, i llavors molta gent que vivia aquí a San Francisco es queixa de que...
Sí,
de que
li van fotre un escratx, em sembla que en el Kevin Rose, se li van plantar a casa seva i li van muntar un pollo perquè s'havia comprat una casa o un pis en un barri de tota la vida de San Francisco, on la gent d'allà, els seus fills no poden viure en allà, s'entenen que anar, perquè hi ha aquests milionaris de...
En el sentit dels diners que val el lloguer a San Francisco específicament, i de fet a tota la Silicon Valley. Però bueno, no sé, al mateix temps paguen molt les empreses i no sé quin...
I l'olla bull, no? Hi ha tots els contactes, el networking, trobes el parc aquell on anaven els hippies d'allò...
Hòstia, el parc aquest que hi ha vist
guapíssim.
És increïble.
Sí.
Hi ha Vicentes al mig de San Francisco, que és com... Hòstia,
és que i morses.
Ah, sí.
Morses al... No, és increïble. I en canvi, la setmana passada tu m'explicaves que el que tu trobes a faltar és Nova York.
Clar, en certa manera, a veure, Nova York al final et cautiva. Per donar una mica de context, jo vaig estar un any a... És que em sembla que no ho hem dit. Vaig estar un any a Stanford, llavors vaig estar 5 anys a Nova York i ara he tornat a la zona, la Bay Area, la zona de San Francisco. Ara estic a Oakland, però està molt a prop de San Francisco. I llavors, deixar Nova York després de 5 anys...
Però està cap a la banda de Berkeley, passat el pont o...?
Sí, està just passat el pont, abans de Berkeley.
Mm-hmm. Allò és just passat. O sigui, veus San Francisco des del...
Sí. Veig San Francisco des de les meves oficines.
Uh-huh.
Llavors, que estan a Oakland. I llavors, 5 anys a Nova York, hòstia, és difícil de deixar, eh? Perquè t'acostumes a aquest ritme de vida que al principi em va costar també d'entendre, hòstia, aquesta gent com va cada dia a treballar a les 12, a 16 hores, cada dia treballant, ignorant a tothom, en el metro, cares llargues tot el dia, com enfadats, el seu rotllo, maleducats. Tot això al final trobes el seu encant i dius, hòstia, com mola Nova York.
Ho has venut molt bé, eh?
Sí, ho he venut perfecte. No sé, jo al principi deia, aquí no em quedaré jo per la meva vida, aquí estan bojos tots, però després, no sé, tens el teu cercle d'amics i com que et converteixes en una persona, potser una mica més freda, el que sigui, i et sents a gust que tothom, bueno, tothom passa de tothom, que està bé, doncs jo curro les meves hores i no sé. Jo al final em vaig adaptar o no sé què em va passar i jo em trobava molt a gust. I sobretot això, no tens el teu cercle d'amics, tens els llocs on coneixes, que dius, hòstia, aquests llocs són superguapos, tens una oferta cultural que al·lucines, no te l'acabes, o sigui, Nova York no te l'acabes, perquè si en l'hipotètic cas que poguessis acabar-te la ciutat, o tots els llocs així que et diuen, recomanem això, tal i qual, quan te l'has acabat, han sortit tants llocs nous que és com si haguessis de tornar a començar.
Hi ha exposicions temporals, actes que toquen, festivals...
Sí, ho té tot.
No s'acaba mai.
Exacte. Bueno, però llavors, en ritme frenètic, hòstia, pues ara que m'he tornat a mudar cap a la costa oest, doncs t'adones que no pot ser sa.
No
és sa. Llavors, en realitat estic... L'única cosa que trobo a faltar és la gent. La ciutat en si, bueno, pues tenia coses xules, però aquí també hi ha coses que són o igual o millor que allà. Saps?
I a Granollers també, eh?
I a Granollers també.
Evidentment. Escolta, la setmana passada parlàvem d'allò, quan vas enregistrar el vídeo aquest Papa i Mama, que tu vas amb el carro aquest de bebè, amb un osito, que en Sergi Perucho ens deia, això és de no sé què, de My Little Pony o no sé què, és un...
Això ho vaig comprar en una web rara japonesa.
Sí, una cosa japonesa. Els otakus saben exactament què és. I van, això com és que tinc això?
I va, sí.
Vas amb aquella mena de peluix d'unicorni que portes amb el carro i vas amb un traje i vas cantant pel carrer i fotent els teus crits de metal potent i la gent passa del teu cul.
Sí. Sí, sí. I això...
Impressionant, en mitja Times Square, i tu allà cantant, i dius, hòstia, igual és que porto una hora allà cantant, i... però dona la pinta que no, que tu estàs allà cantant i la gent diu, bueno, aquest tio canta, punt. Tu fot, sí. Et fots a fer això a la plaça Catalunya i la gent comença a tirar-te duros.
Sí, clar, al final... Sí, és que és curiós, perquè, perquè la gent de Nova York passa d'aquestes coses. Veu tanta... Si vius a Nova York, veus tantes mogudes d'estan gravant aquí, ara està tancat el carrer perquè estan... A vegades ni el tanquen, simple, bueno, només per als cotxes, però estan gravant una sèrie allà, no sé.
I i la gent pot passar per allà, no? I no es posen allà a saludar la càmera ni res, va el seu rotllo.
Passen, moltes vegades veus gent famosa pel carrer i la gent no se l'apropa, és com... Pues sí, és gent famosa, ja està. Jo he coincidit en un karaoke amb el Littlefinger, el Carchetti, l'actor aquest de Game of Thrones o de The Wire.
El Menique, en castellà en diuen el Menique, Littlefinger, sí.
Sí, aquest. I estava ell i com 4 o 5 de Mad Men, que no l'he començat a... no l'he seguit molt. La de Mad Men. I estaven allà i la gent, bueno, potser alguna, mira, està allà aquell, però no era...
Anem a fer-nos un selfie, anem a fer-nos un selfie.
Sí, exacte. No. Estaven al seu rotllo i per això molts actors o gent així que és famosa se sent com molt a gust en aquesta ciutat perquè la gent passa de tot. És com, vale, pues tu tens el teu treball, que és ser actor, i jo tinc el meu, que és, jo què sé, ser dissenyador. I no passa res, i tots som feliços, i tots som persones, i no m'haig perquè m'haig de fer una selfie amb tu, però no sé.
A veure, segons el Spreaker, tenim 5 minuts per acabar d'enregistrar aquest Minuts Mosseguis, perquè avui funciona així, i no volia deixar de parlar de les Ultimate Screaming Lessons que tu has fet a YouTube. Jo crec que és una cosa meravellosa que ens... És una cosa que tu has fet per fer que el món sigui millor, no? Que és ensenyar a la gent a fer crits de heavy metal per internet. I m'agradaria que ens ho expliquessis, perquè jo sóc un fan. De fet, he estat algun dia fònic per culpa teva, per posar-me allà intentant allò...
Això va ser un dia que jo estava fent el màster a la Pompeu.
Encara estaves aquí?
Encara estava aquí, sí, i estava fent unes pràctiques, una assignatura que era xunguíssima, que es deia Numerical Methods.
Hòstia, ja fa por.
I jo estava...
Mètodes i números, hòstia.
Llavors jo estava passant els apunts en net, o els exercicis que havia fet, o sigui, jo ja havia acabat, l'exercici mental ja havia acabat, i jo m'estava desfogant mentre ho passava tot a net... I mentre ho feia, com que tenia el cervell de comprimint-se, el que vaig fer va ser començar a cridar i vaig pensar, ostres, potser ara és el moment de gravar aquesta idea que feia dies que tenia, que era la de gravar un vídeo, en plan, t'ensenyaré a cridar, però amb una miqueta d'humor. Perquè jo el que jo notava era
Quan diem crits, són els crits aquests de musicals que hi ha el heavy metal, allò. Això són els grunts o els crits d'estil Jesucristo Superstar.
Sí, sí. Bueno, ja... Varios. Llavors, jo el que havia vist per internet buscant, hòstia, com cridar, no? Per plan, sí, heavy metal o per cantar cridant. I la gent s'ho prenia molt en sèrio. I estava fent un vídeo dient, doncs has de fer servir el diafragma i obrir la boca d'aquesta manera i comença així i acaba així i aconseguiràs un crit. I jo dic, joder, saps?
Capullo, no?
Sí, el Robert Plant, quan fotia aquells crits que fotia, tu te l'imagines a casa...
Fotent-se el dit al cul i xasclant...
Sí, en cap moment, no pot ser que el Pau estigués pensant abans de fer aquests crits, ara el diafragma, ara no sé què... El Bon Scott, rock and roll, anem a passar-nos-ho bé i ja està. I llavors jo vaig dir, pues, vaig a fer un vídeo en plan conya, en plan enriem-me d'aquesta gent, o dient, hòstia, és que és una mica ridícul, ensenyant que en realitat això de cantar és una cosa que has de sentir, perquè explicant-la d'aquesta manera és molt ridícul. Llavors, posats a fer el ridícul, vaig a fer bromes mentre ho explico. I llavors, després de fer la pràctica de Numerical Methods i de passar-ho tot a net, em vaig gravar i va ser la primera toma que vaig fer, va ser això, ho gravo, ja està, ho penjo al YouTube, i de cop i volta, no sé per què, va tenir milers de visites que no sé d'on venien, d'arreu del món, la gent ho posava, jo no vaig fer res, la gent ho penjava a fòrums, la gent, no sé, i bueno, ara el vídeo té 700.000 visites o alguna cosa així, però sense fer res, o sigui, jo no entenc per què, i bueno, un fotimer de comentaris i de followers i no sé què.
I fins i tot has agafat i vas fer un talk show sobre les Screaming Lessons amb un congrés d'ornitologia, no?
Laringologia, sí.
Sí.
No sé com es diu en català.
Vamos, la gent que estudia, que cura el coll.
Sí. Sí, perquè l'organitzador d'aquest congrés, que és el Congrés Bianual Internacional de Laringologia, és una espècie de fan dels Screaming Lessons. De fet, li agrada molt Sargon. I ell, bueno, ens coneixem i ell em va dir, escolta, si vols que sàpigues que estic organitzant aquest congrés i és a prop de Nova York, era Cincinnati, i pues, considera enviar algun paper, i vaig acabar enviant un paper, eren dues pàgines i...
Continua.
Ok, doncs vaig enviar aquest paper, me'l van acceptar, i llavors jo venia d'una altra conferència a Vancouver, se m'havia acabat ja el funding, llavors m'ho estava pagant jo tot d'anar a l'altra conferència a Cincinnati. I llavors ella em va dir, escolta, com tens el tema diners? I jo vaig dir, bueno, pues ja se m'ha acabat per l'any de diners per conferències. La universitat ja no em paga més. I diu, pues mira, què et sembla si tu dones una Screaming Lessons live en el
sopar
de gala de la conferència i jo a canvi et proporciono allotjament gratis i et venim a buscar a l'aeroport i tot això. I jo vaig dir, joder, de puta mare, per mi perfecte. I em van venir a buscar allò, rotllo peli, amb el paper, Mr. Nieto, un tio trajat, em va portar amb una limusina.
Ai, bien, no? Color rosa o...?
Tot negre, tenia allà, hòstia, begudes, hòstia, jo estava flipant molt i bueno, això era Cincinnati i vaig fer la Screaming Lessons i per mi va ser molt especial perquè era davant dels experts mundials sobre com cuidar-te la veu i jo els estava explicant com bàsicament destrossar-te la veu.
Destrossar-te la veu i com tindre més pacients. I els dius, i així vosaltres tindreu més pacients.
Sí, exacte, llavors la manera d'aplicar-ho és, bueno, pues jo us estic ajudant molt perquè gràcies a mi més gent
us necessita.
Es mirar les cordes vocals, llavors això us anirà bé per la vostra recerca.
I... A veure, realment el vídeo està a YouTube, està en el teu canal, i està esternillant i els laringòlegs aquests es descollonen vius. Sembla que estiguis un standing talk show d'aquests, standing comedy, impressionant, eh?
Escolta,
llavors, em vas explicar la setmana passada una cosa del paio aquest que et va convidar. Quina era la seva recerca amb l'Steve Tyler, el cantant d'Aerosmith?
Sí, sí, ell era un dels responsables de posar-li una càmera a les cordes vocals del cantant d'Aerosmith. I per què li van fer això? Perquè Steve Tyler, el cantant d'Aerosmith, tenia problemes, em sembla que ja ha tingut nòduls i no sé què, i va anar a aquests experts, que són experts mundials, a veure què passava. I en un d'aquests concerts, bueno, de fet, un concert que de fet vam fer un documental que es pot veure a YouTube on es veu com li foten la cosa aquesta pel nas i té... Bueno, està cantant amb una minicàmera on es veuen les seves cordes vocals a temps real. I ell el que deia l'Steve Tyler és, hòstia, és que és molt raro perquè jo si comença el bolo i tracto de cantar aquesta cançó que té una nota molt alta al final de la cançó, no arribo. En canvi, si la canto al final del concert, sí que arribo. I llavors m'agradaria que em diguéssiu per què, em passa això. I llavors el van analitzar tot el bolo i al final resulta que el que li passa és que desenvolupa una espècie de bulto, una espècie de callo raro a la corda vocal, que és el que fa que aconsegueixi arribar en aquell moment èpic de la cançó, i només ho pot aconseguir quan n'ha escalfat durant, no sé, 20, mitja hora, no? 20 minuts, mitja hora. I llavors tot això surt al documental i un dels doctors, de científics que estan monitoritzant a l'Steve Tyler és aquest professor que es diu Dimitar Deliski, és un doctor que ara està a Cincinnati, abans estava a Carolina del Sud i em sembla que abans d'això estava a Boston. Perquè tot això, l'Steve Tyler em sembla que viu a Boston i anava a l'hospital.
O sigui, bàsicament aquest senyor el que fa és que a cada concert s'està jugant les cordes vocals. Sí, sona com si ho fes, eh? O sigui,
has de canviar perquè si se t'explota això, se t'acaba la carrera com a cantant.
Bueno, però hi ha el so d'aquest home quan canta i és això, és estar a punt de petar.
Sí, ja està.
Ja et dona la sensació de dir que realment ho està donant tot i que no n'hi ha més.
Aquest tio i el Brian Johnson, quan parla, el cantant d'ACDC, quan parlen, ja veus que ja...
Que no n'hi ha més.
Han tingut una vida molt forta. Però bueno, quan llavors canta, o sigui, fan la cançó, els veus en directe, fan la cançó i llavors diuen bona nit, no sé què, i dius, hosti, però si no té veu.
Està mort, està mort.
No té veu. I després la següent cançó ho rebenta un altre cop i dius, com
ho està perdona tot, fins a l'11. Bueno, escolta, Uri, anem a tancar aquesta d'això i ara gravarem una estoneta molt curteta parlant de Pandora per al programa de Mossega la Poma, que no sé si serà el 250 o 270 o no sé quin, un número de Mossega la Poma que gravarem avui el dia que sigui de novembre. I així ha anat la conversa amb l'Uri Nieto, finalment l'hem pogut publicar, estic molt content d'haver-la pogut publicar, i aviat en algun dels Mossega la Poma regular sortirà la conversa sobre Pandora i altres coses. La conversa no va ser curta, va ser gairebé 20 minuts i bueno, doncs aprofitarem per ficar-ho com una de les entrevistes ara que s'acosta Nadal i tenim menys dies per enregistrar. Fins llavors, d'aquí s'acaben els minuts mosseguis, supervineu-vos, supervitamineu-vos, mineralitzeu-vos.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.